Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. És dissabte 15 de febrer del 2025. Un acord in extremis va evitar que la pagesia tornés als carrers aquesta setmana. Revolta Pagesa va pactar amb el govern de la Generalitat diverses mesures que són bàsiques per al sector, com per exemple la lluita contra la sequera o la fauna cinegètica, les reduccions d'impostos o com fer front a l'acord de lliure comerç del Mercosur. És evident que la pagesia del nostre país ho està passant molt malament i que sembla que cada vegada que es redacta una llei ningú tingui en compte aquest sector. Cal lluitar contra tot això, però també cal que nosaltres ens hi impliquem. I la millor manera és mirar el que posem a la nostra cistella de la compra. Per què no agafem taronges o mandarines d'Alcanar en comptes de les de Sud-àfrica? Per què no agafem avellanes de Reus en comptes de les de Turquia? O per què no comprem l'oli i el vi al sindicat en comptes d'utilitzar el de Jaén o la Rioja? I és que part de la responsabilitat en la crisi de la pagesia també és nostra. Només amb una petita elecció podem ajudar un sector que és bàsic per l'economia del nostre país i ja no et dic per l'economia de la nostra comarca. Doncs bé, avui parlarem d'aquest acord al que van arribar Revolta Pagesa i el govern i que va evitar les protestes amb la portaveu del Gremi de la Pagesia a la nostra comarca, Ariadna Lizaso. Per altra banda, també us explicarem tota la polèmica que hi ha al voltant del tancament del centre d'interpretació de la mina Lusa del Molar. En parlarem amb el seu alcalde, el Pere Pelleja. Així mateix, repassarem quines seran les inversions del PUOSC, us explicarem que l'Ajuntament de Falset i l'Oficina Jove impulsen el Pla Local de Joventut 2026-2030 i farem balanç de la tasca del Centre de Normalització Lingüística durant l'any passat. Com sempre, acabarem en els esports, on parlarem de la Gran Fons Montsant Bike i repassarem tota l'actualitat dels equips de futbol i futbol sala prioratins. Finalment, el nostre home del temps, l'Enric Massip, ens farà la previsió meteorològica per als propers dies. Comencem! Un acord d'última hora entre el govern de la Generalitat i el Gremi de la Pagesia va suposar que es desconvoquessin els talls de carretera que agricultors i ramaders havien previst per aquest dilluns. L'acord va arribar el diumenge al vespre i suposa el compromís del govern per resoldre una sèrie de demandes pendents i que per als pagesos són prioritàries. Des del Priorat, la portaveu del Gremi de la Pagesia a la comarca, Ariadna Lizaso, valora l'acord en declaracions a Ràdio Falset.
Es va arribar a la conclusió de que s'havien els 10 punts més importants s'havien quedat aprovats i d'altres que també, i ara doncs estan en un punt de que tenen 15 dies, des del dia 9 o el dia 10, perquè va ser l'assignatura del diumenge a la nit, de que comencin a treballar amb aquests 10 punts. Avui es comencen a aprovar alguns punts dels que demanàvem, i clar, la cosa era que els 10, o sigui, en el cas que s'aprovessin els 10 punts s'havien d'aixecar els 10 talls perquè era el que teníem acordat en aquell moment.
Alguns dels punts més destacats de l'acord són el compromís del govern per controlar la sobrepoblació de fauna cinegètica, especialment de conill, o l'aplicació de mesures per a la desburocratització. Així mateix s'establirà una bonificació del 95% de l'impost de successions i transmissions i també s'aplicaran reduccions en els impostos en els hidrocarburs.
La plaga més important ara mateix sí que és la de Lleida, en el qual que seria la plaga del conill, en el qual l'altre dia comentàvem que si no es fa un control i es redueix aquesta plaga, doncs al final acabaran baixant cap a les altres comarques. A la nostra ens afecta el que seria el jabalí i el cabirol, i fa uns dies ens van comunicar que la cabra hispànica, el Montsant, doncs estan havent més femelles del que toca i llavors també s'hauria de fer un control de tota aquesta fauna cinegètica. En el tema dels hidrocarburs, per exemple, les altres comunitats autònomes tenen uns preus inferiors, uns impostos inferiors que els d'aquí, llavors ara haurien de posar fil a l'agulla per poder baixar aquests preus, ja que són una mica cars o exagerats en aquest cas.
També es van acordar mesures per fer front a la sequera i accelerar els projectes per fer arribar aigua a les zones més afectades, així com per modernitzar els regadius.
Aquí la comarca té tres embassaments que tenim, actualment només n'hi ha un que té aigua, que seria el pantà de Margalef, que sempre diem que és un cas excepcional al final perquè es va omplir amb lo de la Dana i llavors sempre s'ha dit, o sigui, és un pantà una mica més petit de l'habitual i va ser un cas inaudit i llavors doncs els altres dos sí que porten més de 3 anys sec, o sigui, em sembla que es van buidar ja el 2022, estem al 25, 3 anys farà, i el que comentem, per exemple, moltes vegades en els pagesos d'aquí la zona és que ja no és que es mori el fruit, sinó que se'ns mor la planta, sigui vinya, sigui olivera, ametller o avellaní, que són realment els cultius que més tenim per aquí la zona.
Un altre tema destacat, per exemple, és com abordar la qüestió dels robatoris al camp.
Aquest últim any ens han trobat doncs, que ha augmentat el tema dels robatoris al camp, o sigui, des de caps de cabrit a rasquera, en el qual la noia de rasquera li van robar 2 vegades les cabres que tenia a la granja. Aquesta noia, pobra, doncs, es va quedar sense poder fer, doncs, per exemple, tota la campanya de Nadal perquè no tenia cabres per fer llet. A la Conca de Barberà, l'últim any, més de 400 caps de bestiar. Podem anar directament, per exemple, a Amposta, en el qual el president de Revolta diverses vegades ha tingut robatoris de carxofa i llavors... i de carxofa, altres cultius en general, perquè ja no només és el producte o el bestiar, sinó que també ens trobem que s'han robat doncs, tractors i maquinària d'agricultura, i llavors estem en aquest punt de demanar que que posin fil a l'agulla en el tema de tindre més presència de cossos policials i saber què és el que està passant, perquè en el cas, per exemple, de bestiar, no és una cosa fàcil de moure, o sigui, normalment necessites un camió, un tràiler i saber controlar com funcionen doncs, els ramats.
Finalment, el govern també es va comprometre a encarregar un estudi sobre l'impacte econòmic que pot tenir l'acord de lliure comerç entre la Unió Europea i els països del Mercosur i establir una línia de treball amb el Ministeri i les entitats agràries. L'IZASO creu que aquest acord amb el Mercosur donaria una situació de competència deslleial, ja que el cost per produir determinats productes a Europa és molt més elevat que a determinats països americans.
Al final, el que dic, no només és que compris de fora, sinó que estàs comprant un producte que de traçabilitat amb el tema certificats alimentaris no estan en els mateixos nivells que en altres. O sigui, per exemple, tenim pesticides i additius aquests aliments que aquí, per exemple, a Europa fa més de 30 anys que estan prohibits perquè són o bé cancerígens o ens poden afectar la salut. Llavors, és un dels motius pels quals també crec jo que està el preu més baix a lo que seria Amèrica que aquí, perquè aquí tens uns impostos, tens uns preus per tindre aquests fitosanitaris, per complir aquestes normatives que tens cap a l'àmbit del producte alimentari. Llavors, si no tens aquest producte, aquests productes que ells has afegit, doncs tens un cost més baix perquè no ho has hagut de pagar.
Malgrat els acords amb el Departament d'Agricultura, els pagesos es mantenen expectants i vigilants i no descarten tornar a les carreteres si aquests acords no es materialitzen.
Estem a l'espera de que aquests acords es compleixin en el marge de 15 dies, a veure si hi ha alguns acords que ja s'apliquen a partir del març. En cas que això no es vegi reflexat, el més probable és que tornem a sortir als carrers. I aquesta vegada pues, no podrem dir, pues, mira, hem arribat amb aquest acord i ens quedarem. Bueno, com hem arribat a aquest acord, com hem dit aquesta última vegada, hem aixecat els talls perquè havia sigut acordat així. En el cas d'incompliment d'això, segurament que llavors no hi ha volta de full i llavors sí o sí s'haurà de sortir al carrer.
Els pagesos prioratins havien de participar aquest dilluns en el tall de l'autopista AP7 a l'Aldea. Finalment, el tall es va convertir en una assemblea on els representants del gremi de la pagesia presents a la reunió amb el govern van explicar a la resta d'assistents els principals punts de l'acord. El govern de la Generalitat destinarà més de 56 milions d'euros del Pla Únic d'Obres i Serveis, conegut popularment com a PUOSC, als municipis de la vegueria del Camp de Tarragona durant el període 2025-2029. Es tracta d'una xifra que s'incrementa en més de 30 milions d'euros respecte a l'anterior convocatòria 2020-2024. De la inversió total, gairebé 54 milions d'euros aniran directament als 118 municipis, mentre que 2,5 milions d'euros es repartiran entre els 5 consells comarcals, concretament 512.000 euros per a cada ens. Entre els municipis que veuran més incrementada la seva subvenció hi ha la Vilella Alta, amb 406.000 euros, i Bellmunt del Priorat, amb 410.000. I és que entre els canvis més destacats d'aquesta nova convocatòria hi ha el fet que s'ha establert una subvenció mínima per municipi de 400.000 euros. També s'han fet modificacions en les línies de subvencions, passant de dues a una única línia. S'ha eliminat el sistema de puntuació i els projectes es valoraran i tramitaran en règim de concurrència no competitiva. El POSC de la Vegueria del Camp de Tarragona es va presentar davant d'un centenar d'alcaldes i alcaldesses el passat dissabte a l'Espai Mamutus de la Canonja i va anar a càrrec del conseller de Presidència, Albert Dalmau, i la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero. El Centre d'Interpretació de la Mina Lusa del Molà va obrir les portes l'any 2019, tot i que a causa de la pandèmia, igual que tot, va haver de tancar. A diferència d'altres equipaments culturals, però, aquest centre, que acull una important exposició de material sanitari de la Guerra Civil i també relacionat amb l'escola de l'època de la Segona República, no va tornar a obrir. L'alcalde actual del Molà, Pere Pellejà, que va assumir el càrrec el 2023, explica en declaracions a Ràdio Falset que al principi es va voler anar molt ràpid en l'obertura del museu i aquest ho va fer sense tenir llicència d'activitat.
Aquest equipament, quan se va inaugurar, no disposava de llicència d'activitat. Però sí que s'havien iniciat tràmits per tindre-la, perquè els serveis d'enginyeria del Consell Comarcal van fer un llistat de les coses que eren necessàries per obtenir la llicència d'activitat. I eren petites actuacions, com acabar d'infogar l'escala, un hidrant d'aigua per actuacions contra incendis i algunes cosetes més d'aquestes característiques.
Amb tot, Pellejà nega que l'edifici pateixi problemes estructurals, tal i com s'ha afirmat en nombroses ocasions.
Jo no tinc cap informe ni cap document que això em diguin que aquell edifici estructuralment té deficiències, no? Ni que té cap risc de cap tipus. És un edifici del 1880 i entenc que les actuacions que s'hi van fer l'han consolidat. ¿Vale? Què passa? Que a lo millor s'ha d'executar algo més per reforçar o consolidar l'estructura. ¿Vale? Pues cap problema. Ho agafem i anem a treballar per veure què fa falta. Aquest tipus d'obres en aquest tipus d'edificis tan antics, ho hem vist arreu de Catalunya i on sigui, que són obres que comencen i mai acaben. Són obres que sempre requereixen inversió, manteniment i vigilància i controls.
De fet, afegeix que els estudis que han encarregat no veuen deficiències ni en l'edifici noble ni en la torre de l'ascensor.
Quan vam entrar nosaltres a govern vam demanar que es fessin uns estudis i un seguiment de les estructures, que el resultat inicial que tenim és que a la torre de l'ascensor, que va ser molt polèmic també, no s'observa, no es detecta i conclueix que no hi ha patologies.
Així mateix, Pellejà també creu que va ser un error que l'anterior alcalde, Roger Grifoll, enviés determinada documentació a la Fiscalia el dia abans de deixar el càrrec.
Abans d'entrar nosaltres, inclús el dia abans, just el dia abans, l'anterior alcalde envia certa documentació a Fiscalia, no? Amb uns informes pericials privats i, com vulguem dir això, no com passant la patata calenta a la justícia. I jo em penso que això és un error, perquè si tu has estat 5 anys o 4 anys i mig a govern amb el teu alcalde anterior, sent tinent d'alcalde i regidor d'obres i serveis, si hi havia algun problema o si s'havia d'actuar, el moment de dir-ho era quan estàs dins a govern a l'Ajuntament, no just el dia abans de plegar com a alcalde.
Per altra banda, fa unes setmanes va aparèixer un manifest i una recollida de signatures reclamant la reobertura del centre d'interpretació impulsat pel catedràtic Francesc Xavier Hernández, que es va encarregar de la museïtzació del centre. Des del consistori molarenc, Pellejà agraeix la pressió per part de la societat civil i afirma que ja fa temps que es treballa en la reobertura, però que tampoc es pot anar amb presses.
Si necessitem una actuació per tindre una llicència d'activitat per obrir un edifici de concurrència pública, no podem tindre obert mentre fem les obres. Doncs altres creiem que no s'ha de córrer. O sigui, està bé que la societat civil ens demani, però està bé també tindre tota la informació damunt de la taula i està bé també no tindre pressa per reobrir. Vull dir, sempre s'ha dit que això es va fer, no?, des de la societat civil, pot ser molt ràpid, pot ser sense prou coneixement de la gent del que s'estava fent, no podem demanar ara presses tampoc.
Així doncs, l'equip de govern de l'Ajuntament del Molar treballa des del moment en què va assumir el càrrec en la reobertura del centre d'interpretació de la Mina Lusa. Pellejà diu que treballen en diverses fases. Per una banda, estan esperant l'informe dels serveis tècnics de la Diputació que estableixin quins són els principals requeriments que cal complir per obtenir la llicència d'activitat. I per l'altra, el consistori està a punt de treure a licitació l'obra de restauració de la coberta de l'edifici.
Ara, hi haurà diferents fases. La primera fase serà la inversió i les actuacions que es necessiten per reobrir el centre d'interpretació. I les altres fases, doncs, l'adequació del segon pis, l'adequació de la planta baixa i altres coses que també tenim en ment, més a llarg plaç. També tenim pendent executar aquest 2025 tota la restauració de la coberta, que és una subvenció que vam demanar a l'OSIC i que ens ha estat assistint els serveis territorials de cultura de la Generalitat i el qual en breu licitarem també l'obra, perquè és una obra major, per executar tot el que és la restauració de la teulada.
En aquest sentit, el consistori preveu finançar bona part del projecte amb els fons de transició nuclear. Segons explica l'alcalde, han reservat una partida de 300.000 euros per fer front a la primera fase de rehabilitació que ha de permetre la reobertura del centre d'interpretació.
Nosaltres ja vam presentar la memòria dels fons de transició nuclear, clar, molt abans de tindre el projecte executiu, que potser requereixin més finançament del que nosaltres potser esperàvem inicialment. Nosaltres hem reservat uns 300.000 euros d'execució d'aquesta primera fase del projecte executiu, independentment de la coberta, això va a banda. Si veiéssim que amb aquest finançament hauríem de buscar-nos la vida també per cofinançar d'alguna manera el projecte executiu per consolidar i obrir el centre d'interpretació.
L'objectiu de l'Ajuntament del Molar és reobrir el centre d'interpretació de la Mina Lusa i donar a conèixer l'exposició, ja que té un alt valor històric i patrimonial i que, a més, afavoriria el turisme del municipi.
El material és de gran valor, no? La gent que n'entenen més del tema diuen que és un dels de les exposicions de material sanitari de l'època i del context de guerra més importants de la península, inclús del sud d'Europa. I bé, hi hauria possibilitat inclús de que la gent aportés més material, perquè hi ha molt material, tant d'escola republicana com sanitari. I això és importantíssim, perquè això és un atractiu i un actiu cultural, turístic, enorme.
Així mateix, Pellejà creu que és important col·laborar amb les entitats del territori que treballen per la recuperació de la memòria històrica. Com, per exemple, No jubilem la memòria.
Ja vam col·laborar les últimes jornades el 9 de novembre, que vam fer l'homenatge a les víctimes que estan a la fossa comuna de cementiri, amb la placa, i també vam visitar en situ la part de la mina i vam poder parlar una mica sobre el material sanitari que hi ha. Vull dir, sí, des del primer moment que vam entrar ja vam contactar amb No jubilem la memòria i anirem de la mà amb tot el que puguem i fem.
Segons l'Ajuntament del Molar, el centre d'interpretació de la Mina Lusa hauria de poder reobrir les seves portes durant el primer semestre del 2026. L'Ajuntament de Falset i l'Oficina Jove del Priorat treballen en l'elaboració del nou Pla Local de Joventut per al període 2026-2030. El regidor de Festes i Participació del Consistori, Robert Coll, destaca que tenir un bon pla local facilita molt la feina a l'hora de dissenyar les polítiques de joventut del municipi.
És una eina estratègica que permet a l'Ajuntament dissenyar i implementar les polítiques de joventut dels propers 4 anys. Aquest pla, doncs, té diversos objectius, dels quals és, doncs, entre molts altres, hi ha garantir el benestar, la inclusió i la participació dels joves i les joves a la vida comunitària de Falset, i alhora, doncs, també s'aborden altres necessitats específiques com altres àmbits, com poden ser l'educació, l'habitatge, el mercat laboral, l'oci, la salut o la cohesió social.
Així doncs, actualment el pla local es troba en la fase de diagnosi. És per aquest motiu que aquesta setmana s'ha habilitat una enquesta en la que tots els joves falsetans d'entre 18 i 30 anys poden expressar les seves necessitats o inquietuds.
En aquesta fase qualitativa, doncs, s'estan treballant diverses accions. Una és una enquesta que ha sortit aquesta setmana, on a través són unes enquestes anònimes i a través d'aquestes enquestes, doncs, també s'aniran detectant necessitats o accions que s'hauran d'incloure dins del nou Pla Local de Joventut, i altres accions que farem a nivell de participació seran a trobar amb el Consell de Joventut, que és l'òrgan consultiu, doncs, que també vam crear des de l'Ajuntament, i se realitzarà una trobada amb tots els joves i les joves que, doncs, que vulguin participar i vulguin dir la seva, i una última sessió que serà, doncs, amb organismes i entitats que treballin, doncs, de cara als joves i les joves.
No és la primera vegada que Falset disposa d'un pla local de joventut. De fet, Coll fa balanç del pla 2021-2024, que ha permès dinamitzar i fomentar la participació dels joves amb accions tan diverses com la creació de l'Espai Jove, l'Ajuntament Petit o el Consell de Joventut.
Era un pla que era molt realista, també es va redactar en una situació que era la pandèmia, i era el 2021-2024, era una situació molt diferent, i es van marcar 5 eixos molt concrets, amb unes accions molt concretes que s'han anat materialitzant, com fomentar la participació, creant l'Ajuntament Petit i el Consell de Joventut, creant un punt de trobada d'oci i d'atenció i formació als joves, que és l'Espai Jove, que ja està obert, s'està dinamitzant, facilitar la trajectòria laboral i la participació i la formació amb els joves, s'han organitzat cursos, tallers i activitats de formació juntament amb altres organismes, i sobretot també, doncs, fomentar la participació amb de la joventut a les entitats i amb accions a nivell local, com pot ser la comissió de festes o amb altres situacions puntuals que requereix voluntariat.
En aquest sentit, l'Ajuntament de Falset està treballant en la creació d'un carnet jove local.
Carnet jove local és una eina que creiem que pot ser molt útil per fomentar, doncs, també, entre molts altres, la participació i donar un servei més accessible als joves de Falset. És un similar al carnet jove que tots coneixem, però sí, ja més enfocat a nivell local. I amb aquest carnet jove local, que s'està treballant en el disseny i amb la mica de reglament, el que vol és bonificar o facilitar l'accés a diversos serveis, doncs, que es donen a nivell local, i d'aquesta manera, doncs, també fomentar, doncs, per exemple, la cultura, doncs, amb facilitar, doncs, l'accés a la cultura, a l'esport, a activitats que s'organitzen al llarg de l'any. I també la idea és també que aquest carnet també se'l facin seu les entitats, doncs, que tinguin alguna quota o organitzin activitats i vulguin, doncs, adherir-se al carnet, doncs, per captar, doncs, a gent jove, també serà una eina, doncs, que la podran utilitzar, i de la mateixa manera, doncs, també a nivell comercial, a nivell del comerç local, doncs, també serà un recurs, doncs, que també pot fomentar el comerç a nivell de la gent jove.
El regidor de Festes i Participació de l'Ajuntament de Falset destaca que totes aquestes accions han permès fomentar la participació dels joves i implicar-los en la vida social de la capital del Priorat.
Jo, dins de la meva regidoria, doncs, que em pertoca, jo estic molt agraït a nivell, doncs, de quan sempre s'ha requerit la participació, i a vegades que no cal ni demanar-ho, els propis joves, doncs, ja tenien aquest bueno, no sé si era necessitat o les ganes de participar, i poso exemples amb activitats de Nadal, doncs tota l'organització, l'estructura, doncs, de tots els actes de Nadal, doncs, compta amb els joves de Falset, doncs, també posen les coses més fàcils. Un exemple molt clar és la Batalla de Flors, aquest últim any. Hi havia 10 carrosses organitzades i preparades i muntades per gent jove de Falset, i altres actes que s'organitzen durant l'any, com el Carnaval o la Festa Major, doncs, que també hi ha hagut aquesta participació. Per tant, la valoració a nivell de participació és molt bona.
El Centre per a la Normalització Lingüística de l'Àrea de Reus, del qual en forma part el Servei Comarcal de Català del Priorat, es marca com a principals objectius d'aquest any 2025 fomentar l'ús del català i guanyar parlants en tots els àmbits. En aquest sentit, ha treballat per incrementar la connexió entre les activitats d'aprenentatge i les xarxes de socialització a fi de guanyar parlants efectius del català, i ha incidit en sectors com el comerç o l'administració. Segons Daniel Recasens, president del Consell del CNL, és important fer conèixer aquests objectius per visibilitzar que l'entitat du a terme moltes tasques i va molt més enllà de fer cursos de català per adults. De fet, el CNL de l'àrea de Reus, Miquel Ventura, va organitzar el 2024 un total de 149 cursos, amb 3.243 inscrits. Un 81% de l'alumnat és nascut a l'estranger, un 10% a la resta de l'Estat i un 9% a Catalunya. A més, també es van crear 380 parelles lingüístiques en el marc del programa Voluntariat per la Llengua i es van organitzar 12 activitats del Xalem amb 389 inscrits amb l'objectiu de potenciar l'ús del català fora de l'aula entre les persones que l'estan aprenent. Pel que fa a l'àmbit comercial, el CNL va visitar 57 comerços regentats per persones estrangeres, a qui va oferir els seus serveis de formació i assessorament i en 16 hi va impartir in situ les sessions de llengua del programa Comerços Aprenents. Així mateix, també es van fer visites a 100 comerços, entre els quals els de la Morera de Montsant, Porrera i Poboleda, a qui se'ls va oferir la revisió de textos gratuïta, se'ls va informar de la legislació lingüística que els afecta, com ara la retolació o l'atenció al públic, i se'ls va convidar a formar part de la xarxa de més de 300 establiments col·laboradors en el Voluntariat per la Llengua. Finalment, el CNL també difon la llengua i la seva activitat per mitjà de la Falca, el butlletí electrònic que publica 3 vegades a l'any i a través de diversos programes que s'emeten a Ràdio Cambrils, Ràdio La Selva, Ràdio L'Hospitalet de l'Infant o també a aquesta casa, Ràdio Falset, que emet un cop al mes el Cataclà, clar i català. Tot seguit, els esports.
Els esports.
Aquest diumenge, 16 de febrer, té lloc la 10a edició de la Gran Fons Priorat Bike, una cursa de BTT que recorre l'itinerari de bicicleta del Parc Natural de Montsant, amb sortida i arribada a Ulldemolins. L'esdeveniment pretén combinar l'esport de la BTT amb la natura, el paisatge, la terra i el projecte Montsant a Taula, on es podran tastar els productes artesans de la zona, com per exemple l'oli d'oliva, el vi o les truites amb suc d'Ulldemolins. Per a aquesta 10a edició, la cursa presenta 3 recorreguts que varien en funció de la distància i el desnivell. L'Extrem i l'Adventure, de 93 i 74 quilòmetres, pràcticament fan la volta sencera a la Serra de Montsant, passant per la majoria de pobles que formen part del Parc Natural. La cursa Open, per la seva banda, és un recorregut de 32 quilòmetres que uneix Ulldemolins, Prades i Cornudella. La cursa compta amb el suport del Parc Natural de Montsant, l'Ajuntament d'Ulldemolins, la Diputació de Tarragona, la Federació Catalana de Ciclisme o Nature Time Events. Seguim amb el repàs a l'actualitat esportiva i amb el calendari dels equips de futbol i futbol sala prioratins. El Falset Esportiu va sortir golejat del partit que l'enfrontava amb el líder. Els falsetans no van ser rival per a un Salou que es va avançar al minut 6. A la segona meitat, l'equip del Tarragonès va ampliar el marcador i va acabar imposant-se per 0-4. Així, els nois de la capital del Priorat continuen, una setmana més, a la part baixa de la taula. Actualment són 14ens amb 16 punts. En la jornada d'aquest cap de setmana, els falsetans jugaran al Camp del Montroig, avui a les 4. També va perdre el Porrera, en el seu cas per 0-2 contra el Salou B. Els porrerans no van ser capaços d'obrir el marcador i això els va condemnar a una derrota que els deixa tal i com estaven, penúltims amb 13 punts. Avui a les 6, els porrerans visiten el camp de l'Hospitalet B. En futbol sala, el Priorat Nord va empatar a 4 gols a casa davant de l'Huracans Transpaís. En un partit que va ser molt igualat, pels de Cornudella van marcar Adrià Oliveres, Sergi Castillo, Boris Montlleó i Pau Anguera. Malgrat l'empat, però, els del nord de la comarca segueixen líders amb 37 punts, 8 més que el segon classificat, el Catllà. En aquesta jornada, els cornudellencs visiten la pista de l'Olalà Vilaseca avui a 4:45. A segona catalana, els Guiamets va perdre per 5-7 davant del Reus B. Els guiametans van anar sempre per darrere en el marcador i només van aconseguir reaccionar al final del primer temps quan 2 gols d'Aleix Martí van servir per escurçar distàncies i arribar al descans amb un 2-3. L'altra reacció guiametana va arribar al tram final del maig, quan gràcies als gols d'Aitor Giné, Xavi Bonet i Alfonso Aragonès van aconseguir establir el 5-7 definitiu. Per la seva banda, el Marroig va empatar a 4 amb el Riudecols. Els marroixans van començar amb mal peu i van encaixar 2 gols en els primers minuts. Malgrat això, van aconseguir reenganxar-se al partit gràcies als gols de Bernat Fernández, Adrià Ardèvol i Xavier Carrascosa. El partit que havia d'enfrontar el Capçanes amb el Riudecanyers B es va ajornar. Així doncs, amb aquests resultats, el Marroig és 7è amb 20 punts, el Capçanes desè amb 12 i els Guiamets 11è amb 9. En aquesta jornada, els Guiamets visita la pista del Riudecanyers i el Capçanes el Castellvell. El Marroig descansa. Finalment, en futbol sala femení, el Priorat Nord va perdre per 4-1 a la pista de l'Amposta. Les noies del nord de la comarca no van poder fer res contra les ebrenques i només Julia Quero va fer el gol de l'honor al minut 32. Amb aquest resultat, les prioratines són sisenes amb 10 punts. Aquest cap de setmana, el Priorat Nord tancarà la primera fase de la competició contra el Vila-rodona. El maig es disputarà avui a les 8. A primera divisió, el partit del Capçanes es va ajornar. Avui a les 8, les noies, que són novenes amb 8 punts, visiten la pista del Laguna Cambrils. I ara, el temps amb Enric Massip.
El temps.
Acabem una setmana que ens ha portat algunes pluges, no importants que voldríem, però sí, han estat algunes, han estat de quantitats moderades, però altres de molt minces, en 2 o 3 litres només. Una situació que cap de setmana es presenta bastant estable, podríem dir que avui dissabte tindrem una certa nebulositat, però per demà diumenge altre cop surt el sol amb força. No es descarta que avui dissabte caiguin 4 gotes, mal comptades cap a les zones més properes a la costa, però cap a l'interior això ja no passarà. Per demà diumenge l'estabilitat serà completa, unes temperatures que les hores centrals del dia seran primaverals i de moment res destacable ni diumenge ni el dilluns perquè encara l'estabilitat es mantindrà aquí a la nostra comarca. I en quant a les efemèrides, hem destacat que tal dia com avui, però de l'any 1888, es registrava una nevada molt intensa, la més grossa que se'n recorda en aquella zona, al Cantàbria i a Astúries, que va durar fins al dia 20, es van acumular fins a 4 metres de neu, i va haver moltes cases enfonsades i també algunes víctimes.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Gràcies per la vostra atenció. Us ha parlat Manel Sales Martori. Que vagi molt bé.